I és del matí. Establim en este punt connexió telefònica amb Ferran Dalmau, que és enginyer ambiental per la Universitat Politècnica de València, és especialista en sostenibilitat i canvi climàtic. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la nostra telefonada. Ens podries explicar el per què hem arribat a este punt? Per què esta dana ha sigut tan devastadora, ja qualificada com la més desastrosa d'este segle XXI? Què és el que ha passat exactament?
Encara és pront per a saber exactament què és el que ha passat. Es poden aportar algunes dades generals, es pot fer alguna explicació de factors que poden influir, però en principi encara és pront per a poder determinar amb concreció què és el que ha passat. Una de les coses que cal entendre és que esta dana ha tingut un comportament que ningú s'esperava. Uh-huh. Això ha jugat en contra de la capacitat de resposta de la societat en general. Aleshores, aquest comportament té molt a veure, encara és pront per a relacionar causa-efecte, però hi ha, evidentment, la qüestió del canvi climàtic no és una qüestió religiosa en la que pots creure o no creure. El canvi climàtic és un fet científic. Uh-huh. I està demostrat, i tenim una temperatura, perquè la temperatura és una cosa que es mesura amb termòmetres, amb sondes a tot el món. Per uh-huh. tant, estem en temperatures 1,6 graus per dalt de lo que és normal a escala mundial, la mitja mundial. Perquè molta gent moltes vegades critica, no, és que la estació meteorològica que mesura aquesta temperatura està en tal lloc i abans estava en l'altre lloc. No, estem parlant de temperatura mitja mundial. Uh-huh. I 1,6 graus de temperatura a escala mundial més, imaginem el que suposo que el far tot l'aire de tot el planeta, 1,6 graus, val?
Sí.
Això implica moltíssima més aigua precipitable. Estem parlant d'un 10% més d'aigua precipitable en l'atmosfera. Uh-huh. És a dir, més calor implica més evaporació dels oceans, dels mars, i això, evidentment, pot haver jugat un paper important en esta dana. Yeah. Després està uh-huh. el tema de la construcció, és a dir, on hem construït. Hi ha un refrany molt valencià que diu que a vol al riu no faces niu, uh-huh. i nosaltres no només hem fet nius, sinó que hem fet pobles sencers, hem fet polígons industrials, hem
sí.
fet moltíssimes
infraestructures,
i això, evidentment, en períodes de retorn, en inundacions normals, uh-huh. Aguanta, però quan tens la inundació del segle, doncs, evidentment, se te desparrama tot. I l'altre factor és que la població en general no té una formació bàsica de protecció civil, de què fer quan se veu atrapada, com evitar els riscos per a la seva pròpia integritat física. Nosaltres en el meu equip, per exemple, el dilluns vam enviar un missatge a tota la plantilla per a que la gent no vinguera a treballar. Uh-huh. Perquè els models meteorològics que està publicant AEMET i els que estan a disposició en internet, evidentment nosaltres ens dediquem a això, però no ens agradaven i vam prendre una decisió que era la que la gent se quedara en casa.
Però a pesar del nivell roig, no totes les empreses van fer el mateix.
El tema de la declaració del nivell roig, si no estic jo mal informat, se declara el dimarts a les 10 del matí.
Correcte.
A les 10 del matí la gent ja està treballant. També hem de tenir en compte que el ritme, el metabolisme urbà de les ciutats, dels polígons, de la producció, del sistema, és el que és, però a la natura això li dona igual. Vull dir, tu envies una alerta a les 10, quan ja tens tota la gent en els polígons, quantíssima gent que va atrapada en el seu lloc de treball o prop del seu lloc de treball mentre intentava anar a casa o tornar a casa. Uh-huh. Vull dir, i ahí també hi ha una qüestió que la gent desconeix, i és que jo tinc una xicoteta empresa, jo soc autònom i tinc una xicoteta empresa. Els treballadors poden abandonar el seu lloc de feina segons l'article 21 de la normativa de prevenció de riscos laborals quan hi ha perill per a la seva integritat. Vull dir, aleshores, quan hi ha una declaració d'alertes, per això són importants el tema de les alertes. Uh-huh. I tindrem que començar a replantejar-nos coses, perquè al final jo la pregunta que me faig com a xicoteta d'empresa valenciana és què va a costar-nos, quant va a costar-nos esta dana? Perquè ara vindran les ajudes públiques i tot això és dels impostos que paguem. Uh-huh, per tant, és important entendre també que ara voldrem ajudes, voldrem, uh-huh. jo vull que tots els impostos que pagui a l'any vagin a ajudar a les persones que ho necessiten. Uh-huh. Però per això cal tindre clar que no podem negar les evidències científiques, uh-huh. cal tindre clar que la població necessita paràmetres d'autoprotecció, saber comportar-se, saber actuar davant fenòmens meteorològics extrems. Tots hem vist vídeos com el del camioner, pobret meu, que estava en l'autopista i veu el tornado passar per davant seu.
Sí, sí.
Clar, la teua vida corre perill i el teu cos activa l'adrenalina i evidentment això, la gent d'ahir en aquest moment té que mantenir una mica de calma i saber com té que reaccionar, la gent que ha quedat atrapada. Nosaltres tots els dies hem estat en contacte amb moltíssima gent que estaven atrapats en la CB42, que estaven atrapats en polígons industrials, amics, companys, i tot el món, i què fem? La pregunta típica era, i què fem? Aleshores, hem de portar una sèrie de consells pràctics perquè te digues el
doncs, que Ferran, si els sembla, ara incidim en aquests consells, també en com hauria de ser aquesta política de prevenció, però deixa'm que salude també primer a la meva companya, Alpidia Bellver, que se suma a este programa especial. No, no sé si volies fer-li també algun comentari a Ferran.
Sí, perquè, Ferran, en aquesta falta que s'ha demostrat, falta de cultura d'autoprotecció de les persones, i també afegiria de per part de les administracions. Jo em va cridar l'atenció, estava a casa, estaven seguint en les aplicacions el desenvolupament de tota la pluja, però i si és a la finestra la vida continuava igual. O sigui, tu estàs dient, a banda, clar, la percepció d'aquest risc extrem, avís roig, que com marca el semàfor tenim tan interioritzat.
Sense el semàfor roig no passa, no isc de casa.
Perquè tu ho has comentat, la llei de protecció de riscos, el 22, crec que has dit, inclou la possibilitat d'abandonar el lloc de treball. Jo recordo una empresa, tinc una amiga, l'empresa en l'Alcúdia, entren a les 6 a treballar i a les 11 el personal responsable els va dir tots a casa.
Sí.
I estan tots a casa sans i estalvis. I algun li va costar més arribar, sobretot ja a la zona de Paiporta, però ja estem a la vesprada. Vull dir, així a la casa van arribar vídeos de Paiporta, del Barranc del Pollo, en concret d'Òscar, el nostre company Òscar Pellicer, ens enviava els vídeos. Ja a les 2 ja duia una quantitat d'aigua perillosíssima. Vull dir, que activa el roig. La gent que puguem ser més, volem estar a l'última en aquest tipus d'informacions, o que hem, per història personal hem patit la pantana de Tous, vull dir, és que de seguida se mos erissa els pèls, i estem molt conscienciats, però no, s'ha oblidat això.
Hi ha dues qüestions, Pidia, si em permets, que són importants. La primera és la percepció del risc. Hi ha dos tipus de percepció del risc. Està la percepció del risc subjectiva, que és la percepció que la persona particular té en funció de la seva formació, de les seves experiències, de les seues, no? És una percepció subjectiva del risc. I hi ha una altra percepció, que és la percepció del risc tècnicament qualificat, és a dir, quantificat. Vull dir, els tècnics el que fem és quantificar riscos. Val? Nosaltres, quan determinem la inundabilitat d'un espai, és per una sèrie de paràmetres tècnics, d'acord? Per tant, i això influeix molt. I després hi ha una altra qüestió que també falla en aquest moment, però que tu has dit, mirava per la finestra i ja continuava igual, que és la consciència situacional. Això ve del món de les emergències. La consciència de situació, els comandaments de bombers tenen molt clar el que és, perquè si tu arribes a una emergència i no tens clar la consciència de situació, te pots posar en risc, pots posar en risc a la resta de persones. Per tant, com a societat, tenim un problema greu de percepció del risc i tenim un problema greu de consciència situacional. Si tinguem una veritable consciència situacional del que està passant, ens importaria, amb tots els respectes a la gent que agrada el futbol o els esports o el que siga, ens importaria prou menys el que passa en els èxits esportius dels nostres esportistes favorits, i ens importaria molt més que estem carregant-nos l'ecosistema que ens sustenta.
A nosaltres ens està important molt, Ferran, esta conversa que estem mantenint amb tu. Volem continuar xerrant amb tu, però, per favor, no penses el telèfon, perquè hem de fer primer ara en este punt una connexió amb la nostra companya Helena Andreu, que es troba a la localitat de Paiporta, és una de les més afectades per esta devastadora Dana. Helena, bon dia. Quina és la situació ara mateix ahir?
Sí, bon dia. No sé si anem a tindre problemes de cobertura, perquè la cobertura va i ve.
De moment se t'escolta molt bé.
Molt bé. Nosaltres hem aconseguit accedir per la CB400, també per informar a la població que la CB400 ja està oberta, la comunicació amb Paiporta. Hem accedit per el barri de Sant Marcelí. Hem arribat fins al polígon, on la Guàrdia Civil ens ha dit que ja havien de deixar el cotxe en aquest lloc. La devastació és Absoluta. Les escenes són absolutament colpidores. És, el veïnat parla d'apocalipsis, parla de guerra, i realment és que les escenes són de pel·lícula. Hem vist rius de gent buscant aigua potable perquè el subministrament d'aigua encara no s'ha restablert, i òbviament no tenen aigua, han de caminar durant mitja hora, tres quarts d'hora, moltes persones que estan més allunyanes a una gasolinera que has començat a vendre aigua, i una xica que m'ha entrevistat ens ha demanat si teníem aigua per a beure. Realment és impressionant. Hem presenciat també, malauradament, com trobaven el cos d'una persona que ens ha comentat la Guàrdia Civil va perdre la vida en caure-li damunt un cotxe. Hem vist també esbussos de l'equip especial de subaquàtics de la Guàrdia Civil que estan pentinant cada zona en aigua per veure si troben més cossos sense vida. Creuen en persones que van en llàgrimes en els ulls, que comenten que tot i que no han perdut persones, que només han perdut coses materials, tenen molta ansietat i no saben com gestionar això. És el que vos podem comentar fins ara, perquè no hem parlat amb cap autoritat fins ara, només és el relat del que ens anem trobant pel camí. Vos hem de dir que també creix la indignació, perquè moltes persones ens comenten que no entenen com l'alarma
va sonar
tan tard, i qüestionen un poc l'actuació dels equips d'emergència.
Doncs, Elena, gràcies per ser els nostres ulls ahir, per acostar-nos quina és la situació que s'està vivint en estos moments a Paiporta. I pel que comentava, justament en este programa tractarem de parlar més endavant amb un psicòleg per veure quina és la millor manera, no, de poder gestionar estos sentiments, esta impotència que senten les persones, les víctimes, les persones afectades per esta dana. Tornarem també més tard amb tu, Elena. Reprenem aquesta entrevista, aquesta conversa que estàvem mantenint amb Ferran Dalmau. Ferran, què és el que poden fer d'una banda els ajuntaments i d'altra banda nosaltres com a ciutadans per tal de previndre situacions com aquestes?
Els ajuntaments tenen un instrument de treball que s'anomena Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'inundacions. Caldrà veure si aquests plans se van activar adequadament, si funcionaren com tocava, quins recursos va activar cada administració. Tot això vindrà ara. Ara el que toca, més, el relat que estava fent la vostra companya ara, és el que toca ara, és estar pendent de la gent que falta gent en moltes cases, i ara mateix això té que ser la prioritat des del punt de vista de l'emergència. I després caldrà, per això quan els apriorismes a mi no m'agraden, especialment en situacions d'emergència, per això vos comentava al principi que encara és massa prompte per a poder contestar a certes preguntes. Ara el que estem fent és recollir informació. I el que, però si passa a Castelló una ploguda com la que ha passat a València, és important tindre clar que aquests plans d'actuació municipals bàsicament el que fan és regular què pot fer un ajuntament per a intentar minimitzar els danys, ¿vale? Bàsicament on se dedica la policia, quins avisos se donen a la població, els llocs d'evacuació si n'hi ha que evacuar, quins carrers són els que més s'inunden i per tant n'hi ha que treballar primer, ordena des del punt de... Clar, això és un escut antibales que te protegeix de tota condició i de tota situació? En absolut, això simplement és un procediment d'actuació amb els recursos municipals, i no és el mateix un ajuntament gran que pugui, com l'Ajuntament de València, que té els seus propis bombers, que té un servei de protecció civil potent, molta policia local, que l'Ajuntament de Fanzara, a Castelló, ¿vale? Clar, o sigui, són situacions molt, molt diferents. Clar, aleshores, hem d'entendre que si no tenim planificades les emergències i també una certa planificació per a aquest tipus d'emergències grans, el que fem és improvisar. Aleshores, seguir els plans previstos i pensats abans de que se produïsca l'emergència, per dir-ho d'alguna manera, comprem mascarilles i comprem gel hidroalcohòlic i EPIs per a pandèmies abans de les pandèmies, o ens tornem bojos el dia que comença la pandèmia? Aleshores, hi ha similituds entre el que va passar a la pandèmia i el que passa en moltes d'aquestes emergències de gran escala, que si no s'actua conforme toca... I clar, ahí també és on entrem en la part de la població. La població, si no sap el que té que fer, i això també és una qüestió, que els que, diguem que hi ha gent que té curiositat i se busca la vida i averigua, i n'hi ha gent que bueno, pues, com no li han donat aquesta formació mai, no té per què saber. Jo sobreposo l'exemple dels nanos en Japó, quan hi ha un terratrèmol, els haureu vist i així ordenats, ficar-se baix de les taules, tal... Això és cultura d'autoprotecció. En un país que té molts terratrèmols...
Però, lògic, Ferran, quantes inundacions necessitem per a ordenar-nos com els xiquets japonesos? Perquè podríem marcar pregunta. En una mà o en dos els pobles de la Comunitat Valenciana que no han patit una inundació en la seva història, els que estan en muntanya.
Però saps què passa? Que la percepció del risc també té una cosa, i és que amb el temps es dilueix. Ara estem tots supersensibilitzats, val? Perquè estem ferits, ens ha tocat molt de prop, qui no coneix un amic, coneix un altre tal, un company, que li ha faltat algú, que tal, que ho ha passat malament.
Però tenim la memòria curteta en aquest aspecte.
Però tenim una memòria molt curta. Amb els incendis forestals és exactament el mateix.
Sí, però per exemple, Ferran, amb els incendis forestals, a la mínima desallotgen i evacuen a la gent. I estem parlant, igual és el fum, el motiu principal,
també te dic, no? Una cosa, diguem-ne que l'afectació d'un incendi és molt més localitzada, és més lenta, diguem-ne que tens major temps de
sí, però l'aprendre...
Cada emergència és una història diferent.
Sí, evidentment, la zona de l'Horta Sud serà una de les més densament poblades de la Comunitat Valenciana, amb una quantitat de polígons industrials, moviment, punt estratègic de xarxa viària, però... no sé, és que jo estic molt rabiosa. Molt rabiosa tots aquests dies.
Jo entenc la ràbia, i a més és normal que la gent estigui rabiosa. Jo més que rabiós estic trist per tot el que està passant, perquè veus que moltíssima gent ho està passant malament. Jo tinc amics en el Genesí que no poden eixir, que no poden entrar, vull dir, són situacions humanament molt dures. Tu has dit la comarca de l'Horta Sud, no? La comarca de l'Horta Sud està entre la desembocadura del Xúquer i la desembocadura del Túria. És una plana d'inundació al·luvial, o sigui, fluvial, per tant és una zona que des del punt de vista geomorfològic l'ha generat el sediment de rius, i per això està l'Albufera, que és un fondo, vull dir, al final hem d'entendre el territori en el que vivim i partint de la base del territori en el que vivim, com que no anem a canviar tots els pobles de l'Horta Sud ni tots els polígons, no podem canviar-los de lloc, perquè és humanament impossible de moment, val? El que caldrà és intentar minimitzar els danys. Estos plans de l'autoprotecció i estos plans d'actuació municipal i els plans d'emergència moltes vegades el que pretenen és minimitzar els danys. Jo poso un exemple, ara que hi ha hagut una moda contra els embassaments d'aigua, i que hi ha hagut molta polèmica, que hi ha que recordar que no s'ha tombat cap embassament en este país, s'han tombat assuts, que és diferent d'un embassament que no està ben en ús, perquè també els tontos del bulo aprofiten totes aquestes circumstàncies per a fer caixa o per a fer soroll, val? Jo voldria que la gent pense que li podria haver passat a la comarca de la Ribera Alta si no hagués existit l'embassament de Forata. L'embassament de Forata va retindre 32 hectòmetres cúbics en 24 hores.
Hem de dir que la Confederació té previst la construcció des de fa molts anys d'un segon embassament en ixe riu, que no està construït.
Clar, però el tema és tant que quan, diguem-ne que l'opinió popular de a mi em parece bé o a mi em parece mal,
no,
està al mateix nivell que els tècnics, i això en aquest moment amb les xarxes socials sembla que jo tinc el que no està al mateix nivell, però vull dir, des del punt de vista de qui pren les decisions, que són responsables polítiques, i comentàveu abans el tema de les alertes, jo també volia dir una cosa abans que no he tingut ocasió. Jo també entenc que la gent de AEMET, diguem-ne, quantes vegades heu llegit comentaris de ja veus tu el que ha plogut i l'alerta que han donat, vale? Vull dir, al final el conte de Pedro i el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo i el lobo no venia, al final ha vingut el lloc. Si no encerten, si diguem-ne que si queden curts en l'alerta, mal. Si se'n passen en l'alerta,
si
mal.
Si forma part de l'educació, Isa, no? Perquè són
clar,
previsions, són previsions, clar, no són convocatòries de premsa, per dir-ho d'una manera...
Efectivament. No és una cosa matemàtica que no
falla. Clar que no.
La climatologia se basa en l'estadística. I quan diuen que hi ha un 70% de probabilitat de pluja, diguem-ne que per resumir-ho molt és... De les vegades que s'ha posat l'atmosfera en aquesta situació, el 70% de vegades ha plogut. Però hi ha un 30% de vegades
de que
no plou. Per tant,
si
fusilem als servidors públics cada vegada... I a més, penseu una cosa. Hi ha un company que és poeta i que utilitza una paraula que m'encanta, que són els barguments. Els arguments de bar.
Sí.
Val? Abans, quan no existien les xarxes socials, els barguments estaven confinats en els bars. Actualment, això, tot el món té dret a opinar de tot, sàpiga o no sàpiga del que parla. Aleshores, me van a permetre que me crega més a un meteoròleg de l'Estat que ha estudiat una carrera de física, que és doctor en física, que sabe lo que parla perfectament, que el company que està en el bar sense una cervesa i diguem que això ha guanyat la jove.
Sí, és com el que diem de les notícies que ens arriben a través del WhatsApp, i sempre insistim en que cal informar-se a través dels canals oficials. Ferran, t'agraïm moltíssim que ens hagis dedicat estos minuts i aclarit almenys una miqueta, i tant de bo, com era el Pidia, aprengam ja d'una vegada.
Sí, jo no descartaria tornar a entrevistar a Ferran en els pròxims dies, perquè és un debat que és important insistir en ell.
Sí, sí, que l'obrirem.
Si em permeteu, m'agradaria enviar a tota la gent que està afectada, que pot estar escoltant la ràdio, una abraçada forta.
I tant, perquè tu també eres d'una localitat que sap el que és patir això. Una abraçada forta, Ferran.
Que
vagi molt bé. Nosaltres volem establir ara connexió telefònica amb Fernando Ferrari. Ell és periodista, és col·laborador d'esports en esta casa, és director del Port